món del bàsquet cada dia a Ràdio Estel. Bàsquet al dia, amb Òscar Merino. L'actualitat de la Lliga Endesa, Adecco Oro, l'ACB, la Copa i l'Eurolliga. De dilluns a divendres a 8:45 del vespre a Ràdio Estel. Bàsquet al dia, la cistella és nostra. Amb el suport d'Endesa, llum, gas, persones. Empresa col·laboradora de la Copa del Món de Bàsquet 2014. Al Centre Comercial Sant Eloi, a Andorra, hem modernitzat les nostres instal·lacions. El Centre Comercial Sant Eloi, el de tota la vida, es modernitza. A més d'alimentació, drogueria, perfumeria, farmàcia, tabacs, llar i benzinera, al nostre supermercat hi trobaràs productes frescos d'alta qualitat. Som representants a Andorra d'Espar i Monoprix. Al Centre Comercial Sant Eloi trobaràs qualitat en el producte, en el servei i en l'atenció personalitzada. Centre Comercial Sant Eloi, a la carretera de la Seu, a Sant Julià de Lòria, Principat d'Andorra. Els viatges del Club Més Amics t'estan esperant. Del 4 al 14 d'octubre, Cuba, amb visita a la Verge de la Caritat del Cobre i una ruta cultural en homenatge als indians. Per més informació, truca al 93 409 27 70. Al Club Més Amics, volem amics com tu. 93 409 27 70. Vols gaudir de la primavera al centre de Barcelona? HD Hotels t'ofereix 9 terrasses als seus hotels al centre de la ciutat. Vine a passar un vespre diferent a les nostres terrasses, on trobaràs música en viu, una gran selecció de còctels premium i activitats diverses en un ambient únic i agradable. Amb HD Hotels, aquest estiu, et mereixes que pensin en tu. Troba informació dels nostres hotels al web hdhotels.com o trucant al 902 100 906.
Ràdio Estel. Tarragona, 100.6. Ràdio Estel. Sempre amb tu.
La solución contra la caída del cabello se llama VR6 Definitive Hair, de venta en farmacias para farmacias del Corte Inglés o a través de su web vr6definitive.com.
Diari La Grada t'ofereix la col·lecció de clauers amb les samarretes històriques del Reial Club Esportiu Espanyol. Aconsegueix cada setmana un clauer amb les 15 samarretes més emblemàtiques del nostre equip. El pròxim dissabte a la venda al teu quiosc i la primera entrega per només 3,95 €. Diari La Grada, la nostra força és La Grada.
Molt bona tarda. Una certa polèmica recorre les clavegueres de les xarxes socials en funció a una entrevista de Sergio González feta el 2008. L'entrevista, cal dir-ho, està trufada de rocades, eh? Es diu i ja està, no passa res. Rocades, per exemple, és dir que el català no és un idioma, sinó un dialecte. Bé, això no té res a veure amb la política, és amb la cultura. Però vaja, és igual, rocades als futbolistes en van plens de les entrevistes dels futbolistes. Tampoc caldria parar-hi més esment. El Sergio va fer errades en una entrevista d'ara fa 6 anys que li treuen, curiosament, ara. Ara, quan és entrenador de l'Espanyol. Aquesta entrevista, curiosament, no va sortir a la llum quan era el segon seleccionador de la Catalana ni quan, per exemple, va fer doncs, més cops, quan va fer l'efemèride que era el jugador de la Catalana que vestia més cops aquesta samarreta. Doncs no, llavors no surt aquesta samarreta. Surt ara, quan hi ha l'Espanyol pel mig. Per fer una causa i efecte, un paral·lelisme, un paral·lelisme que sempre està com una mica amagat, un paral·lelisme que els covards que fan aquests tuits, sobretot els periodistes covards que fan aquests tuits, no tenen nassos de dir en veu alta. Ara sí! Hi ha un que, per exemple, doncs va una mica una passa, ja ha fet el paral·lelisme, ja ha fet una passa més endavant. Es diu Àlex Pareja, treballa a TV3, un lloc que ens estimen molt, com sabeu, i ha dit la següent frase, que Sergio ha de parlar en català per normalitzar la imatge del club. Compte! No la seva imatge, sinó la del club, eh? O sigui, ara, a més del carnet de l'entrenador, doncs haurem d'exigir, per exemple, el nivell C. Serà una cosa que haurem de fer, perquè la imatge del club està en joc. Ja se sap que, per exemple, doncs, és molt important que algú reciti mal tipol doncs, perquè pugui doncs, després ordenar una alineació de forma correcta. Bé, és flipant, amics, és que esteu flipant, però és així, perquè 113 anys després de la nostra fundació, fundació, de fet, per gent del país i perquè tota la massa social o gairebé tota la massa social doncs és nata doncs, a Catalunya, doncs és igual. A l'Espanyol, al parer d'alguns, encara necessita integrar-se. Però no us ho creieu, perquè quan ens diuen que ens volem integrar, en realitat el que volen és que ens desintegrem. I això, amics, no passarà. poseu-vos fulles, salvadors de la pàtria, amics de la llibertat i de la correcció política, perquè aquí seguirem 130 anys més, com a mínim. I sempre, això sí, fent costat als nostres i sempre fent costat al nostre entrenador. Per moltes rocades que digui en una entrevista, això és un altre tema. Som-hi, comencem! Molt bona tarda, Ràdio Pericos. Comencem el nostre programa Pericos Online.radio, Ràdio Estel per tot Catalunya, Andorra i el món via internet. I el nostre equip presenta avui les següents alineacions. Laura Bertran, bona tarda.
Bona tarda.
Atención, Pericos.
Atención, Pericos, que voy. Ignacio Miguelet, molt bona tarda també.
Hola, hola, què tal?
Ell ja lo dije.
Ell ja lo dijo, sempre lo dijo él. I a les vies de sol, senyor Mario Ramírez.
Muchas gracias por darme esta oportunidad.
Y que viva el Betis.
Molt bé, te la daremos, te la seguiremos dando, no sufra. Molt bé, Xavi Pagán, el nostre productor.
Me pasa otro.
Que ell no falla mai. I aquest és el millor, molt bé. I a més, doncs, entre tots que sapigueu que estem perfectament titulats per fer doncs, aquest programa, tots tenim el nivell C, sí o no? Els Oriols, que avui faran tertúlia, el tenen o no?
Jo el tinc.
Vale.
Jo
també. Tu també. Ah, veus? Per això podeu parlar doncs, en coherència i, evidentment...
Jo tinc el C i el D, eh?
El C i el D.
Voy a expresar en castellano para que todo el mundo me
entienda. Ell no el té. Però bueno, no passa res, sempre hi ha algú que la torça una mica les coses. Però bé, parlarem de Sergio. Sergio, aquest home que tinc una carta per a ti, que avui ens ha enviat una carta a tots els pericos, després la sentirem i passarem una mica de tot plegat el que passa a l'univers perico amb la tertúlia dels Oriols, dels dos Oriols, Oriol Rossell, Oriol Pagès. Si fitxem un altre Oriol, també l'afegirem a la tertúlia dels Oriols. Si ets Oriol i estàs escoltant el programa, pots trucar, és el dia dels Oriols. Per què? Perquè ho vull jo. Molt bé, això serà avui, demà de qui us parla, com sempre, Francesc Villa, aquest indocumentat que també té el nivell C, que consti.
Els titulars. L'Espanyol en 5 minuts.
Molt bé, bona tarda, senyora Bertran.
Molt bona tarda.
Com si fos Isabel Gemio, o com si fos, no sé, ara qui presenta aquest programa. No?
Sorpresa. Igual, jo crec que ja no us fa.
Aquests que fan també, que el fa doncs, ara el Jordi González, no? Jordi González, o aquell que el feia abans també aquell nano del Sálvame, que també és català, que tampoc parla català.
De Badalona.
Exacte, i és de Badalona.
Sí.
Doncs Sergio González, amic, té una carta per a ti. Doncs avui, tots els que heu mirat el vostre mail, ha aparegut Sergio González, hola, què tal, com estàs, amigos? I ens ha deixat un missatge, eh? Anem a escoltar el missatge, som-hi.
Que sepáis que es un gran reto, una gran posibilidad, pero que lo vamos a dar todo para que os sintáis muy, muy orgullosos de tanto el equipo como de vuestro cuerpo técnico. El Español es mi club, vuestro club, mi casa, vuestra casa, y para mí es un gran orgullo el poder ser entrenador del primer equipo. Es un sueño hecho realidad y no vamos a desaprovechar. Trabajaremos con él para lo mejor al club al que vosotros amáis, al que amamos. Sé que soy un privilegiado y que todos los pericos queréis entrenar en nuestro Español. Por eso estoy aquí, para acercarme a ti y mandarte este mensaje. Encontraremos dificultades, pero estoy seguro que entre todos sacaremos a nuestro Español hacia adelante. Somos pericos, somos luchadores. Unidos y convencidos, lo lograremos seguro. Soy uno de los vuestros, lo sabéis. Os prometemos trabajo y esfuerzo. Solo os pido una cosa, vuestro apoyo. Nos vemos en el campo.
¡Bravo, bravo!
¡Bravo, bravo!
Jo, és una mica, faltava espartanos, no? Sabeu, una cosa així, no? Una mica... Doncs bé, jo crec que, bé, per molta gent doncs, li ha encantat, altres, perquè em penso que aquí els dos Oriols que tinc estan una mica negatius, no els hi agrada tant. No és que no us hagi agradat, no, nois? Que parlàvem ara doncs, una mica off the record. Ho heu vist una mica innecessari, no?
El missatge que transmet Sergio és molt bo, és un missatge que tots ens agrada sentir. El que passa és que bueno, Sergio pot tenir moltes qualitats, esperem que una d'elles sigui ser un gran entrenador, però el don de hablar delante de la càmera doncs, no és allò que li ressalta més, que diguem.
No, era una mica... A veure, jo personalment crec que està bé. Perquè ja ho sé,
és boníssima.
O sigui, jo penso que sí que és veritat que és una mica massa repetir el missatge.
La pregunta és, el vídeo està amb to de broma o amb to seriós?
No, el vídeo és seriós, és buscar la complicitat, no? Com el veieu vosaltres? Tu que,
a veure, jo el veig molt... A veure, em sembla bé, la idea és bona, però la posta en escena és una miqueta trafegada. Una miqueta...
Al principi va millor i després es va precipitant.
L'addicció és, diguem-ne, que nivell
millorable.
F.
Millorable.
Y ve, bueno.
Yo siendo crítico totalmente, la idea me parece muy, muy, muy buena, porque si hay gente que está planteándose renovar ese abono para la temporada que viene, está el Español entrando en su casa, entrando en su correo, diciéndole, ojo, que no te vayas, que es que te prometo que vamos a trabajar para que disfrutes esta temporada. Luego, la idea es buenísima, pero sí es verdad, y siendo crítico, que si veis el vídeo, pues bueno, Sergio González dice... 5 palabras meten un corte, 5 palabras meten
un corte.
Pero
eso es normal.
Yo personalmente, no, pero queda muy feo. Personalmente prefiero que nos des un mensaje de 15 segundos que lo pueda hacer,
sí.
Que lo pueda hacer.
Que mica es natural.
Que no pasa,
¿no?
Nada, que habla, o sea, es decir, y si tienes que decir un lo dices, bueno, y no pasa nada, si es una mañanita y rodando.
No, pero a ver, una cosa, aquí estem ya estem filant molt prim, ¿eh? ¿Sí o no?
Sí, sí.
O no?
Hombre, yo de Sergio sí. Quiero un actor y un entrenador.
No, claro,
tú quieres el discurso del rey en Navidad.
Claro.
Bueno, también ufa per trossos, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Españoles, ¿no? No, però ell també s'ho prepara i també té el seu guió i també sí, llegeix,
claro, sí.
No? No, jo crec que, a veure, es tracta una mica d'aprofitar la onada Sergio, no? El buen rollismo, sí o no?
Sí.
No facis així amb el cap, Rossell, aquí no es tolera això. Aquí es raja, perquè si no, diem una cosa i després pensem una altra, no?
És que quan has dit això de la onada Sergio...
Onada d'una mica buen rollista, no, de Sergio,
sí, d'enganxar-ho
amb la gent, de que vinga una mica, doncs, entre tots, una mica espartanos, a u,
no? Era subjetivo, o almenys és el que vendió en la presentació, que era que l'objectiu...
Ara bé, que vol dir moro. El tema és el següent. També estem venent massa sentiment. I això crec que està bé. Però, per altra banda, ja hem de començar a vendre realitats i projectes futbolístics seriosos, eh? O sigui, a partir d'ara, molt bé, evidentment no és a Sergio qui li competa això, però, per exemple, doncs, una arbilla no hace verano, eh? Necessitem un pildorín no hace verano. Necessitem, estic per el nom de pildorín, molta gent no coneix que està associat a arbilla. Jo crec que hem de fer campanya perquè la gent sàpiga que arbilla es diu pildorín. Cierro parèntesis. El que vull dir és que necessitem ja començar a veure noms, fitxatges, renovacions, vendes, el que sigui, per començar a sustentar aquest projecte que ara per ara s'està sustentant amb el sentiment, però que amb això no n'hi haurà prou, perquè evidentment d'aquí 4 dies ve partidets, ve la Lliga i el 24 d'agost tenim que tenir alguna cosa més que un discurs sentimental.
De manera, jo crec que al segle XXI el vídeo està fet d'una manera que les intencions són bones, però jo crec que sembla que la gent s'ha sentat allà a peu de gespa i han dit, venga, grava, en 5 minuts tenemos que tener esto colgado. A veure.
No estic d'acord. Si sapigueu com es fan aquestes coses, jo he fet algunes coses d'aquestes amb els futbolistes. Costa
els futbolistes
bastant.
És un món de personatges que costa fer-los fer aquestes coses.
Molt.
Una, perquè normalment no ho volen fer, i dos, perquè moltes vegades no tenen les capacitats.
Però és entrenador, ja. No és un altre.
Suposa que hi ha assessors que també poden dir avui anem a perdre una horeta i mitja i si no se surt bé la primera, però se sortirà
no,
bé la segona.
A vegades, això us ho dic, de veritat, us ho dic per molta experiència, a vegades la que fa 42 surt pitjor que la primera i ja no saps què fer.
És veritat. La prova és la millor.
Us ho dic. A vegades passa això, amb la qual cosa jo no em quedaria tant amb l'aspecte tècnic, em quedaria amb la intenció... I després, amb una mica, doncs, amb aprofitar el que us dic, no? Una mica el buen rollismo, que ve una miqueta, doncs, desfermat, des de que es coneix el nom de Sergio González com a nom oficial, i una mica, doncs, per mi, això podem pensar si... Mira, justament avui ho veureu, doncs, a Pericos en la Televisió també hem parlat d'aquest tema, i doncs, el company Edu de Valle ha dit... Bé, jo personalment, la meva vida podia haver continuat igual si no hagués vist aquest vídeo, no? O sigui, podia haver estat una mica, podeu considerar que és una mica sobrer, però no està malament, perquè només hem de veure la gent com adopta aquestes coses. I jo crec que la majoria de comentaris...
La recepció ha estat bona.
Han estat
doncs
bons,
ja està.
Tret d'algun que hem fet un comentari que també doncs, té certa gràcia, que semblava una mica muchachada, Nui. Bueno, per exemple, quan ha dit...
Hola, soy Sergio González.
Sí, pero ya no soy jugador, eh.
Ya no soy jugador, eh. Cuidado, ahora soy entrenador, sí, ya lo sabéis.
Jugaba, pero ahora ya no juego, eh. Ahora no. Entreno, eh.
Yo tengo una tercera crítica. No es una crítica, es una... ¿Cómo se diría? Subrayar una cosa més. I és que la proximitat està molt bé, però no s'ha d'abusar de proximitat perquè sempre és necessària certa litúrgia de l'entrenador, una certa inaccessibilitat a nivell de dir hi ha unes diferències. Ja, aquest això de, ei, amigos, no, ara és l'entrenador de l'Espanyol. I per molt que l'entrenador de l'Espanyol no ha d'estar en una torre de marfil, no, ni envoltat de 1.000 mesures de seguretat, tampoc s'ha de banalitzar la figura d'una manera per una proximitat excessiva. No, no sé si m'entens.
Sí, jo crec que ell també té que fer un esforç, ell i tot el seu entorn, de marcar certes distàncies. És a dir, ell és l'entrenador, farà les rodes de premsa que hagi de fer, sortirà a parlar quan hagi de sortir a parlar, però té que marcar el tempo, no? És a dir, ha de marcar distància, tempo, i no parlar sempre. S'ha de parlar sempre que faci falta, però no... El millor silenci...
No... Trobar el punt mig, no? Entre sortir i parlar 3 cops al dia i no parlar mai, que és el que té Aguirre.
No, jo crec que, per exemple, el tema d'Aguirre no el va administrar gens bé.
Gens.
Gens, perquè, primera, que això li va causar problemes, perquè gran part de l'entorn estava enfadat, bàsicament, pel que no considera entrevistes. Després, no tenia gens de lògica que no donés entrevistes aquí als mitjans locals i després, cada vegada que venien els Televisa de turno, donés les entrevistes.
Mierda.
Sí, bueno, lo siento, Aguirre, però així eren les coses. I després, doncs vaja, considero que aquesta poca proximitat a vegades li restava doncs, arguments que, per exemple, podia donar doncs, una manera més directa quan estava en una conversa privada.
Estava pensant, a mi, el vídeo que m'hagués agradat veure és el vídeo d'Aguirre fent el que ha fet Sergio l'any passat.
Això sí que hauria
estat un gran vídeo.
Podia estar bé, sí, podia estar.
Aguirre entrenar no, però el tema de fer vídeos...
L'escenari el dominava molt més, cert, sí, sí, sí. L'escena, vaja, més que l'escenari.
I que quiere el club.
De fet, quan vam perdre aquest Javier Aguirre, que era doncs, alegre,
dicharachero,
es va notar molt, i llavors doncs, va caure tot una miqueta més en la grisor, que és una cosa que no s'ha de permetre. Però bé, de moment jo penso que la iniciativa està bé i que després penso que, sobretot, la gent s'està fent molt seu a Sergio, no? Abans de que faci el primer partit. El que hem d'aconseguir és que aquesta sensació es perllongui a mesura que vagin els partits, sobretot quan arribi la primera derrota contra l'Eibar, que és el primer partit de Liga, ja ho dic ara.
Segur, segur.
És a dir, ho dic ara, mira, la primera, mira, us ho diré. Primer partit de Liga, anem a camp de l'Eibar i palmem.
O ve l'Eibar aquí.
No. Bueno, sí, venga, t'ho compro, un 0-1. Vale. Després anirem a casa de l'Atlètic de Madrid i perdrem 1-0. D'acord? Després a casa vindrà, per exemple, el Màlaga. I direm, ara és el partit que hem de guanyar, i empatarem.
Us veia venir, això.
Empatarem.
O sigui, el tercer partit, havent perdut els dos primers, ja serà la final de la Champions.
No. Bueno, després anem al quart partit, que ens torna a tocar un equipet que... València. Llavors ve el València, o sigui, vas a camp del València... No, palmarem a camp del València.
M'estàs dient que amb quatre jornades tenim un punt.
Un punt. I llavors la cinquena,
no, hi ha cinquena
és
ja.
Aquesta. No. Aquesta és la que jo vull veure... on està la gent.
Ja,
I jo us dic una cosa, si passa això, nosaltres estarem a l'altre.
Home, només
sempre que no veiem un desgavell brutal, sempre que no veiem doncs que l'equip no està fent una cosa coherent. Però si l'Espanyol aquests partits els ha perdut sempre. Aquesta andadura que hem fet ara, i l'he explicat ara,
sí.
És una trajectòria
històrica.
Perfectament normal en l'Espanyol. Llavors, aquí és on no ens hem de posar nerviosos, amics. Aquí és on hem de fer costat a l'entrenador. Aquí és on hem d'estar al costat de Sergio i dir, ei, estem bastint un projecte de gent jove i estem bastint un projecte que a poc ha de caminar. Una altra cosa és que veiem un desgavell a tots els nivells, no hi ha quasi sistema de joc, no hi ha cap... Clar, llavors, és un entrenador també normal a banda de venir de la casa.
Jo aquesta nit he somiat, i ho dic seriosament, això, he somiat que el primer partit el jugàvem al Camp Nou de Lliga.
Toma.
I no vull dir-te amb les suors fredes que m'he aixecat.
Bueno.
En sèrio, eh?
Escolta, però el resultat del marcador no els no, pots revelar.
He somiat només el fet de que el sorteig, del dia del sorteig, de que el sorteig deia que debutaven al Camp Nou.
Imagina't, mira, ja estan posant... Escolta, doncs hem d'anar al Camp Nou, també, vull dir... I l'última vegada que hem anat, doncs no ens ha anat tan malament.
No. Bueno, a veure, vam perdre, però...
1-0,
però
vam perdre més que dignament, i si haguéssim estat una mica més afinats, potser podíem haver tret...
No estem rotes dignes, hem d'estar palos.
Vinga, palos, clar que sí. Molt bé, doncs canviem de terç, deixem a Sergio per un moment, perquè al final, quan fem la tertúlia més sui generis, doncs ja entrarem un altre cop amb Sergio, però anem a un altre Sergio, que és Sergio García. Per què? Perquè Sergio García avui estava planejat, segons Esport, un contacte important amb la cúpula del club, amb la qual se li explicaria a Sergio García quina és l'oferta de manera fefaent.
Exactament. Segons explica Esport, el representant del capità espanyolista, Màgic Díaz, va estar ahir a Cornellà per reunir-se amb els dirigents esportius espanyolistes i hauria de rebre en el transcurs del dia d'avui la proposta de renovació del club, segons admeten fonts de la pròpia entitat. Així, recordem, mentre Arbilla saltava la gespa de l'estadi per fer-se les primeres fotografies com a jugador perico, Màgic Díaz accedia a l'aparcament privat de la instal·lació per mantenir una reunió. I malgrat va sortir de Cornellà sense una proposta formal de l'Espanyol, a l'entitat esperen fer-li arribar avui mateix l'oferta. Joan Collet és el que portarà el pes de la negociació. L'oferta no contemplarà una rebaixa salarial i la intenció de l'Espanyol és negociar una ampliació de temporada per 2 anys més, fins al 2016.
Molt bé, doncs jo ja sabeu la meva opinió sobre aquest tema, és una mica categòrica, però jo personalment crec que si l'Espanyol pot aprofitar per fer una venda amb Sergio García, sempre que hi hagi, evidentment, la possibilitat de portar un o dos jugadors que no cal que siguin del nivell mateix de Sergio García, però que sí, per exemple, doncs, garanteixin doncs, un bon rendiment, jo personalment crec que fer un contracte ara de 2 anys a Sergio García pel mateix preu, que són 1.600.000 euros, Jo no sé si és lògic o coherent, ara que parlàvem de coherència en les confeccions de la plantilla, de fer-lo. També és veritat que fa una mica de por pensar de què pot ser un espanyol sense Sergio que, i amb una incògnita molt important per resoldre, que és qui faria no només els mateixos gols, sinó generar les mateixes ocasions.
Gràcies.
Sí, no, és així. Si és el millor futbolista que tenim, jo no ho negaré mai. Però una altra cosa és que sigui el millor futbolista que tenim i una altra cosa que jo crec que el que ve ara a partir d'ara ja no superarà el que hem vist fins ara, amb la qual cosa mantenir el mateix nivell salarial és molt complicat.
Però, perdona, el que deia la Laura era que li estaven oferint fins al 2016, que és per llongar-li una temporada més, perquè
dos, dos,
acaba
dos.
El 2015.
Bueno, clar, exactament. 2015, però, no, però serien dues temporades més.
O sigui que acabaria el 2017, aleshores.
Exacte. Sí, 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 és, la, és així, 2017.
2017, que es plantaria ella amb 34 anys, no? Exacte. No m'equivoco. És un tema complicat de gestionar, perquè...
Són 3 anys més, ara té 31 per 32, acabaria amb 34, correcte.
És un tema complicat de gestionar perquè, com bé deies, és el jugador amb més qualitat de la plantilla i la lògica sembla dir que el teu millor jugador, si pots, l'has de renovar, però, clar, és que la pregunta que s'ha de fer per Arnau, en aquest cas, a l'hora de si oferir-li o no la renovació... és si val el que cobra, no si és el millor o no. Què és el millor ho sabem tots de sobres. El tema és si el que ens costa tenir a Sergio García està ben pagat pel rendiment que dona. I aquí és on a mi em surten els dubtes.
I pel que hauria de donar amb aquests 2 anys que li hem de renovar.
Ja vam cometre aquest error, que no vol dir que amb Sergio també sigui un error. Igual, escolta'm, renovem a Sergio 3 anys i Sergio fa 12 gols cada any, tant de bo.
A veure.
Però jo tinc l'espina de la penya clavada
encara. No és la mateixa història, perquè l'historial de lesions de la penya era molt més gran, molt més llarg, però sí que està clar que, per exemple, enguany és una temporada atípica pel que fa al rendiment de Sergio García a l'Espanyol, perquè totes les anteriors temporades han hagut lesions llargues. Sí. Una... Quan tu tens un jugador d'aquest nivell salarial, no pots permetre't fitxar un altre d'igual, o com a mínim d'equivalent, és a dir, el lloc de davanter centre o el lloc de punta serà per Sergio García de totes totes. Llavors, què passa si, per exemple, has de prescindir? Què hauria passat aquesta temporada si Sergio no hagués pogut jugar gairebé tots els partits?
O sigui, t'ho digui. Exacte, estaríem això, igual fent companyia al Betis.
Ets molt miserable, Mario, per ficar aquesta música. És veritat. M'està dient que sense el Rubén...
el Rubén Castro.
Els números de Sergio aquest any s'han de mirar bé, perquè crec que són 12 gols, però hi ha 6 de penal. També amb el seu favor s'ha de dir que...
Ha marcat gols molt importants.
És el joc i les assistències, perquè molts gols han sigut assistències d'ells, i el joc, perquè això són intangibles, que no es materialitzen amb el comptador de gols, però ja estan... Però jo, hi ha una frase d'un radiofonista que, de la nit que té a mi m'agrada, i és que Sergio García, igual que molts altres jugadors, ja ha jugat els seus 30 millors partits a l'Espanyol.
És que és això, al final la màgia... és a dir, los únicos que hacen o que pueden hacer magia en l'Espanyol son Sergio i Àlex. I Sergio...
Yo ya lo dije...
Hòstia divina, és increïble. Sergio, ensenyes el tatu de l'Àlex que portes. Que el portes a l'esquena, com aquell que portava Robert De Niro al Cabo del Miedo, amb tota la cara d'Àlex Fernández a l'esquena, és que és molt heavy.
Únicamente transmito mis pensamientos, que es lo que creo, y digo que Sergio, efectivamente, la magia que haya podido dar hasta ahora ha sido bastante, pero va a ir a la baja. Entonces, al final, si se le renueva, hay que hacerlo con... conscientes de que va a ir hacia abajo y con lo cual tendría que ir su sueldo hacia abajo y eso es lo que no quiere Sergio.
Pero es que es lógico.
Y si no lo quiere, pues yo lo
quería. Per la qual cosa, el millor, de veritat, és que és buscar una venda, si és el millor per tots. Si, és que no estem dient això i minusvalorant el rendiment de Sergio. Al contrari, el que passa és que l'Espanyol té una situació econòmica molt complexa, té una escala salarial que per mi no és lògica, perquè el que no és lògic és que estem fitxant jugadors a 200.000 euros quan tenim un jugador que cobra 1.600.000,
no pot,
perquè això és massa tensió, perquè al final arriben problemes interns de vestidor que afortunadament tenim bons nanos i no ha transcendit, però evidentment no hi ha... és normal, si tu al final tu acabes corrent igual que un altre, per molt que tu aportis una mica més, no s'acaba d'entendre unes diferències tan grosses. No és el mateix que tu diguis, miri, és que jo sóc 4 vegades millor que vostè, doncs cobro 4 vegades més, però és que no són 4 vegades, que són moltes més. Aquest és el tema, no, amics? Per aquí està una mica la situació i tothom pot entendre que Sergio doncs, és un jugador importantíssim, però una altra cosa és que l'Espanyol ara mateix pugui o hagi de comptar amb un jugador com ell.
I entenent també que ell té tot el dret a pensar que el seu rendiment mereix cobrar més i, per tant, voler marxar. A mi,
això ho va dir l'altre dia.
Jo ho entenc perfectament, no li critico, eh? No és una crítica cap al jugador.
Ho va dir l'altre dia a Catalunya Ràdio, quan li van donar el premi Dani Jarque, que a la majoria de referents se'ls hi millora el sou, com és lògic, però clar, és que se'ls hi millora el sou o sí. On hi ha quins, no? I jo crec que hi ha coses que fan de mal comparar, no? Però en qualsevol cas és molt complexa, que doncs aquí ja no es pot apujar més la fitxa, però és que a sobre doncs es pugui pensar en un contracte llarg pagant aquestes xifres. Molt complexa. Molt bé, doncs anem a la següent notícia, que també té a veure amb un altre pal de paller del vestidor, i és Quico Casilla, que sona per l'Atleti de Madrid. Bueno, Miguelet, ¿esto nos vais a hacer?
Bueno, nunca se sabe.
Però bé, anem a veure.
La renovació de Quico Casilla segueix sent un dels grans maldecaps pels responsables de la planificació esportiva del club. I és que amb les converses encallades en el tema de la seva clàusula de rescisió, la pressió sobre l'entitat és forta davant la disjuntiva de seguir comptant amb les seves files amb un jugador que quedarà lliure d'aquí un any i que marxarà sense deixar ni un euro a les arques del club o traspassar-lo aquest mateix estiu per, com a mínim, obtenir un rèdit econòmic. En aquest sentit, avui es torna a parlar de l'interès de l'Atlético de Madrid en el Meta Perico. Dilluns passat, Diego Pablo Simeone es va reunir amb els dirigents del club matalasser per conèixer de primera mà la planificació blanc i vermella per la temporada 2014-2015. I un dels temes prioritaris és trobar un porter de primer nivell que garanteixi el rendiment del meta belga.
Molt bé. Molt bé, perfecte. Doncs, no, disculpeu.
Et has enterat que Katia Aveiro va a Sálvame
hoy? No, m'ha passat una cosa que m'ha fet molta risa i que espero que aviat pugueu veure, doncs, a Veritas Online. Ho sento, perdoneu. Torno amb mi, que m'he marxat de mi.
Parlant de Quico Casilla,
ja et deixo
que acabis de riure. L'Atlètic de Madrid acaba de fitxar avui a Moyà, porter del Getafe.
Certament.
El Cosa ja té una plaça de porter.
Bueno, però este és el recambio de Aranzubia, imagino.
Exactamente.
Clar.
Si no, yo me deshago del Atleti, ¿eh? Ya lo digo, si vamos con Moyá y Aranzubia, me deshago.
No. El que està claríssim és que sí, fitxaran dos porters. Aranzubia, amb la seva performance a Almeria, jo crec que ha quedat ja descartat com a segon porter.
Però l'altre porter que sonava, i tu quizás lo conoces mejor, és Keylor Navas, ¿no?
No, hombre, es que yo a Keylor Navas... Para el Atleti lo fichaba y dejaba a Quico tranquilo aquí en el Español, pero vamos.
Pero escolta'm...
No por no querer a Quico, sino...
¿Te agrada más Keylor Navas?
No, al revés, por el corazón dividido que tengo, que sería la mejor opción, vaya.
Escolta'm una cosa. De tota manera, Keylor Navas també sonava per aquí, pels veïns, eh?
Sí, però ara
ja... No m'ho crec, això.
Els veïns...
Es qüestiona Claudio Bravo i...
El tema de Claudio Bravo...
Un moment, Claudio Bravo encara no està signat del club, no?
Bueno, a mi me cuentan contactos de la Real Sociedad, però esto es otra cosita que sí, que está prácticamente hecho. Lo único de Claudio Bravo, como no es tonto y sabe que es el Barça el que necesita portero, quiere más pasta. Y ahí están los flecos. Pero esto que...
Jo, ara no vull parlar dels veïns, però deixa'm un incís. Si hi ha un club de primera que paga 20 o 25 milions d'euros per un porter suplent, jo crec que podem plegar veles i marxar tots cap a casa, eh?
Està clar. És brutal.
És increïble. És indecent.
Home, la veritat és que un... Jo, si a mi em posen a triar entre Claudio Bravo i Keylor Navas, la veritat...
Jo Keylor Navas.
Vaja, està claríssim.
Per edat, també, no?
Per edat i per projecció i perquè, a veure, Claudio Bravo no és un mal porter. De fet, ell és titular de la selecció xilena que anirà al Mundial i Ter Stegen no està ni convocat per estar a la selecció alemana que va al Mundial de Brasil.
Escolteu, però una cosa, no parlem del que fitxaran els altres, que facin el que vulguin.
No, però,
però nosaltres, per exemple, compte, perquè també seria un paperot, ara, doncs, buscant un porter, perquè porters de garanties i no equivocar-se gaire tampoc n'hi ha tants, eh?
Ese és el problema, és que perder a Quico Casilla puede ser...
Jo el tema dels porters, jo sempre que estic tranquil en el sentit de que... L'Espanyol, en general, els últims anys sempre ha tingut, no sempre grans porters, per mi Cristian, per exemple, no era un gran porter, però sempre ha tingut porters dignes per fer el paper que es demana. O sigui, dit d'una altra manera, l'Espanyol els últims anys no ha patit, quan dic últims vull dir 10,
sí.
Però si no
ha patit per la porteria.
I si no corres esa suerte...
És que jo crec que no és sort, jo crec que quan tu durant 10 anys no pateixes a la porteria, ni tan sols quan han hagut de jugar els porters suplents... Jo crec que és perquè tu estàs fent una bona feina amb els porters. Aleshores,
confies en Germán?
Jo, Pau.
No, perquè està verd. I Pau,
no, però confio que si ve un porter...
L'hem de veure, però en qualsevol cas l'hem de veure, a Pau. Sí. Parlen molt bé de Pau. I quan la vegada que l'hem vist al B, doncs ha estat prou bé, Pau. Però vaja, l'hem de veure.
Jo, Germán, crec que és un porter clarament que l'han de cedir un any.
No, és que això és el que es farà.
I cada jugar 30 partits.
Imagineu-vos que llavors hem de portar com a mínim un altre porter, o que us la llegaríeu, vist el que ha passat en Germán en Pau.
Home, no, jo crec que s'hauria de portar un altre porter.
Dos.
Ja per un tema de... d'intentar corregir qualsevol cosa no esperada que pugui passar durant l'any. Perquè tu potser dius, confio molt en Germán i Pau de segon. Bueno, suposem que Germán realment és un porter i surt molt bé, però se't lesiona. Clar, tenir un porter que no ha debutat a primera com a segon porter...
No, és que això és el que ens ha passat.
Passar el que ens ha passat aquest any.
Que finalment hem tingut la sort que ens han respectat les lesions amb dos homes claus. Ho hem dit moltes vegades. Si Sergio i Kiko tenien lesions, haguessin patit moltíssim. I recordem que amb aquests dos jugadors, per bé que en un final de temporada horrible, hem arribat només a 3 punts del descens. O sigui que fa una mica de por. Jo crec que, vista el que havia passat, segurament... Bueno, caldria també veure què opinava Sergio, perquè, clar, Sergio sí que coneix molt a Pau. Llavors, aquí, per exemple, sí que podem tenir una mica... No és, per exemple, el mateix cas que Javier Aguirre, que Javier Aguirre li diu, bueno, pues subimos a Germán i se l'empassa perquè li diuen els diners d'aquest els farà servir, en el cas de primigeni, era per pujar la fitxa de Huacaso, perquè Aguirre sí que volia Huacaso.
Sí.
Però en qualsevol cas, doncs, s'empassa Germán sense gaire convenciment. Però ara no. Si ara Sergio optés per deixar Pau com a segon porter, seria perquè està plenament convençut de les seves capacitats.
El que hauria de fer en aquest cas és, a més, donar-li com a mínim els partits de Copa. El problema per Germán aquest any és que, a més, ni tan sols ha jugat...
No, és que es va donar l'anada de la Copa, però és que la tornada...
Va jugar l'anada de dos...
Javier Aguirre no se la va jugar, però és que jo crec que la majoria dels pericos haguessin fet el mateix.
És que, a veure, Germán...
No ens va donar gens
Germán,
de garanties.
Tant a Jaén com al Corcón va fer dues actuacions bastant dolentes, i tot sigui de pas.
No, és que s'ha de dir, i no passa res.
I també que Pau, que és un porter que té molt bona projecció, és un porter que ha estat seguit pel Madrid des de fa temps, i que el Madrid sempre ha volgut una opció sobre aquest porter.
Es que creo que Pau adelantará a Germán. Y eso que Germán, la gente augura también buen futuro, incluso agradecen que le haya pasado lo que ha pasado para que se dé cuenta de que ser jugador de fútbol no es ser jugador de fútbol, hay que trabajar para ser
Madrid
jugador.
Sempre havia anat enrere a Pau i de Clerc. El Madrid també tenia Clerc entre ull i ull. No sé si encara el
tinc. Aquest, en principi,
està en
el primer equip.
Això ho dijeron.
Amb aquell número excessiu de laterals esquerra que tindrem aquest any, a veure com ho solucionem, això.
No, jo crec que més que aviat laterals esquerres tenim jugadors de banda esquerra.
No, tenim tres possibles jugadors que van jugar a la lateral esquerra.
Bueno,
és veritat,
però...
que Clerc i Víctor Álvarez...
És que jo crec que algunes de les bandes, els homes de banda, segurament, doncs... un dels dos serà suplent de l'home de banda que es fitxi com a titular.
Perquè Fuentes es queda, no?
Fuentes es queda. Molt bé. Pau, Clerc, Joan i Eric, parlant de Pau, parlant dels seus companys i parlant de Sergio i del coneixement de la cantera, podrien ser els primers ascensos del filial cap al primer equip.
Sí, segons explica el diari AS, Sergio González ja ha obert debat a bat les portes del primer equip al planter. Els jugadors de l'Espanyol B s'han guanyat la confiança del tècnic blanc i blau amb uns 6 mesos finals de Lliga per emmarcar i tindran recompensa. Els primers a beneficiar-se seran el meta Pau López, el defensa Eric Bertran i el migcampista Joan Jordan. Aquest últim és el que compta amb més números per tenir un dorsal professional si fructiferen les negociacions per renovar-lo. Carlos Clerc serà segur jugador del primer equip perquè així ho estipula el seu contracte una vegada finalitzi la seva sessió en el Sabadell, ja que portarà dorsal professional. I pel que fa a Pau, Eric i Joan, s'ho hauran de guanyar en l'estada que realitzaran amb el primer equip.
Molt bé, doncs bé, el que passa amb Pau és que cal veure també què passarà justament amb el tema dels porters, no? Però vaja, Clerc, jugador que a mi m'agrada molt i a més...
Ho ha fet bé el Sabadell
i és un jugador...
Mejor cuando juego contra nosotros.
Efectivament, i a més un jugador que crec que té encara més possibilitats de progressar. És un nano que jo crec que acabarà jugant d'extrem o d'interior.
Ara em ve a la memòria una final de juvenils a l'estadi del... que era Ceuta o un camp d'aquests un diumenge al matí, que jugava l'Espanyol
contra el Barça.
Jugava l'Espanyol, jugava Clerc, jugava Tievi, jugava un tal Pirulo, crec que després
sí, home, Pirulo, sí, sí.
I el Barça jugava Déu lo feu, Rafinha i algun altre jugador bastant
crec
important.
Crec que van guanyar 1-0 ells, no?
Van 1-2-0 els van guanyar.
1-0,
sí, però
nivell, heu dit Tievi?
Sí, jugava.
Sí, tenint en compte que torna, aquest estiu,
Martín,
també.
No tornarà. Ja us ho dic que no. Doncs, i després hi ha dos elements que estan prou bé. Doncs, Joan Jordan, tothom parla molt bé d'ell, és un tipus que és un pivot de contenció, doncs, és un tipus que també de contenció i de sortida de pilota.
Ja ens pot anar bé.
I és un tipus que bé, que també té el seu futur. El que passa que també diuen que és una miqueta fred, el diuen. Els que jo no... haig de confessar que els he vist jugar tots ells, però no tinc una opinió formada sòlida sobre cap d'ells. I Eric Bertrand, això sí, amb la planta que té, aquest tipus, jo crec que...
Duarte, no?
Duarte, de moment, no, però jo crec que està entre els jugadors que estan més observats i els que estan una miqueta més en la pole position també per pujar. Una pena que hi ha un jugador, també és veritat que ha tingut grans lesions, que és Paul Quay, que va arribar a debutar, recordeu, a primera divisió.
En Pochettino.
I és un jugador que després s'ha anat opacant. Veurem una miqueta... Perquè jo crec que això sí que ens va bé de Sergio, que ell coneix bé, i no només coneix, sinó que s'autoimposarà, crec jo, doncs la disciplina de seguir molt, molt, molt fidelment al filial. I llavors aquí sí que tenim una bona corretja de transmissió. Una altra cosa és que tinguem jugadors.
Amb el tema de pujar jugadors del B s'ha trobat també el punt mig. No ens, o sigui, està bé confiar en la Pedrera. Jo crec que Aguirre ja podria haver confiat en algun jugador. Clerc és l'exemple més clar.
Sí.
Però tampoc cal tornar-se boig i pujar 6 jugadors si realment no estan preparats. O sigui, s'han de pujar els jugadors quan realment estiguin preparats.
Però això ho va dir
Per
Arnau ahir.
Jo confio totalment en Arnau.
I Sergio, tots dos ho van dir. S'ha de picar la porta i s'ha de tirar a terra la porta, la famosa frase de Camacho. Però és que és certa, que no es regalaran dorsals, però que sí que s'estarà atent
amb els
nanos. I això... no deixa de ser una motivació, i recordem que qualsevol futbolista amb motivació pot veure com el seu rendiment encara s'exponencia.
Sí, però Oriol, jo crec que que ens surti un parell de jugadors de la Pedrera que trenquin la porta, com diuen, o tirin la porta, com diu el Francesc, és vital per aquest equip, eh? És vital per la il·lusió,
sí,
de l'afició...
Sí, però no és qüestió de sort.
No, però jo crec que... aquests nois que pujaran a l'estat, jo crec que pel qual vaig veure l'altre dia jugant amb el Barça B, tenen bastantes qualitats. Una altra cosa és que puguin arribar, però...
Posa l'exemple de la quinta de la Intertoto. Tu veies jugar aquell Espanyol B amb De Lucas, amb Morales, amb Tamudo. Tu veies jugar aquell Espanyol B i deies, coi, aquí hi ha dos, tres jugadors que arriben al primer equip, segur.
Segur.
Després, a vegades arriben i, mira, al primer equip no els acaben de sortir bé les coses, però tu veies que allà hi havia fusta.
Però si no s'aposta, no hi ha manera.
En canvi, els últims anys hem tingut l'exemple de Pochettino, aquell any que li va donar, es va tornar boig i va començar a pujar jugadors del filial perquè debutessin al final de la Lliga, que no sé quants en van debutar per fer el rècord, però quants d'aquests han jugat a primera divisió?
No, jo crec que... Però una cosa, a veure, hem de, a vegades, llegir entre línies doncs el que diuen, quan ho diuen, doncs Sergio, tant Sergio com Pere Arnau. I quan parlen de regalar dorsals, això clarament és el que es va fer amb Pochettino. Pochettino va regalar el fet a molts jugadors el fet de jugar en primera divisió que mai més tornaran a jugar, com per exemple Azraq.
Isaías.
Eric López.
Però Eric López és un jugador que apuntava més maneres en el seu moment, tot i que tampoc semblava que mereixés la primera divisió.
Sí.
O, per exemple, Marc Pedraza, que també va jugar un dia 4 minuts i poca cosa més. A més, va coincidir la seva sortida en què ens van fotre un gol, pobre, per una pilota que va perdre ell també a la banda. En fi, molt bé, escolteu una cosa. Tinc una notícia més, però com és de Mercato i són d'aquelles que passen inadvertides, o sí o no, és el nom de Frank Cruz, central del Córdoba, que és un, segons Marca, sona doncs, tant per Llevant com per l'Espanyol i pel Celta. Jo crec que hi ha bons centrals a segona divisió, si no és aquest, serà un altre. Sempre m'insisteix l'amic José Angeleras amb un central que té el Numancia, que es diu Juanma. No sé si el coneixeu. Diu, este és el bueno. Però com ell és de Sòria, no li tindrem en compte. És de Sòria com el Fosprint. Ja sabeu que, amics, quan esteu, per exemple, en un moment doncs, de baixa forma, quan esteu que no us trobeu gaire bé, o, per exemple, quan aneu a fer un esforç per sobre del normal, heu de recórrer a Fosprint i que no us passi com la Laura Bertran, que ara està tot el rato fent així.
Laura,
surts massa per les nits i no prens Fosprint. Fosprint, de Sòria natural, la teva energia a l'instant. Bé, ara doncs, anem a parlar doncs, aquesta frase estranya que ha durat aquesta secció anomenada l'Espanyol en 5 minuts, que ha durat exactament avui... Bueno, no sé,
jo crec que avui hem batut rècords.
Per culpa dels Oriols.
6 minuts.
No passa res. I això sí, per gentilesa de Carretillas TR, anem a publicitat.
Carretilles TR, especialistes en carretons, disposem d'un producte per treballar còmodament en qualsevol tipus de terreny.
Carretilles TR, preparades per tot tipus de càrregues, pesos i longituds.
Digui que ha d'emmagatzemar i nosaltres li aconsellarem sobre la forma més ràpida i rendible de fer-ho.
No ho dubti, tenim el carretó que necessita.
Carretilles TR, som distribuïdors exclusius de Caterpillar.
Per més informació, truqui al 902 509 777 o entri a carretillestr.com.
Si el seu negoci no es pot aturar, Carretilles TR, podem amb tot.
Pericos i periques, tenim molt bones notícies per vosaltres.
El 24è aplec de penyes de l'Espanyol enguany ho celebrem durant 3 dies.
El 30 i 31 de maig i l'1 de juny t'esperem a Torredembarra.
3 dies de festa i sentiment blanc i blau. Moltes activitats en el millor ambient perico.
Organitza Penya Blanc Blava Torredembarra. Informació al 600 61 35 22.
Recorda, el 30 i 31 de maig i 1 de juny, 24è aplec de penyes de l'Espanyol a Torredembarra.
CaixMóvil siempre se ha caracterizado por ser el mayorista del mueble, por tener muebles al momento a precios imbatibles. Pero siempre se nos recordará por esto. CaixMóvil, llegas, compras y te lo llevas. Ah, pero antes pasa por caja, que aunque seamos baratos, hay que pagarlos. Busca tu tienda más cercana o compra directamente en nuestra web caixmóvil.com.
Tengo un disgusto. ¿Cómo puede ser que en mi casa nueva pague tanto de luz y de gas?
¿Qué dices? Pues yo, en mi nueva casa, ni lo noto. Me construyeron una casa muy eficiente.
¿Eficiente?
Sí, y muy confortable. Estamos encantados. Elegimos construimostucasa.com, la mejor opción por aislamiento y confort.
Construimostucasa.com.
Si tienes una parcela y quieres construir tu vivienda, te haremos anteproyecto gratuito y con un presupuesto llaves en mano. Visita nuestra web o llámanos al 93-706-0482.
Construimostucasa.com.
Estoy enamorado de la sonrisa de Sandra.
No me extraña, cualquiera lo estaría.
¿Por qué lo dices?
Sandra es clienta de la clínica dental Planetarium y tiene los mejores tratamientos en ortodoncia y estética dental.
¿Sabes cómo puedo contactar con la clínica?
En la web clinicadentalplanetarium.com o en el 93-212-3969. ¿Qué? ¿Quieres ir tú también?
Claro, y a ver si Sandra también se fija en mí.
DB Schenker Spine Tir, marca líder al mercat espanyol, és l'operador local per la xarxa mundial DB Schenker. Tots els nostres clients gaudeixen dels avantatges d'un operador global amb coneixement local pel seu transport i logística. DB Schenker Spine Tir, una marca de confiança.
¿Quieres conocer la oferta más increíble del momento? Ahora tienes un Toyota Auris por 14.750 euros y por solo un euro más llévatelo con un equipamiento valorado en 3.000 euros. Acércate a tu concesionario Toyota antes de fin de mes y aprovéchate de las ventajas de Toyota más por un euro y del plan Hive 4. Una oferta difícil de creer si no fuera porque es de Toyota. Toyota, siempre mejor.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Starbush en L'Hospitalet, Sant Boi y Gavà.
Molt bé, doncs ja sabeu que diumenge tots els pericos tenim una cita a Torredembarra per celebrar el 24è aplec de les penyes periques. Nosaltres hi anirem, sí o no?
Sí, veig nerviós, ja, per anar-hi.
No sé si aniré al final.
Ah, no?
Aniràs tu sola, penso. Ves tu sola i amb el teu nòvio, que estareu millor.
Bueno, no? jo ja vaig a veure una mica els preparatius i me'n vaig avui cap allà, però...
Bueno, vale, així ves prenent mides. Bé, escolta'm una cosa, doncs penso que tu has parlat amb la gent que organitza l'aplec, no?
Sí, exactament. Ahir vam anar a parlar amb el secretari de la penya Blanquiblava de Torredembarra i també amb el seu president. Ens estaven explicant com anaven ja els últims preparatius. Porten molt temps al darrere d'això, han fet una revista, també escoltem aquí la Falca a la ràdio. I clar, davant de tanta feina, aquests dos dies o tres abans previs els estaven vivint amb molts de nervis i amb moltes ganes de que tot els funcionés bé.
Sí, anem a escoltar. La veritat és que l'última setmana els nervis són molt grans, no? Però per una altra part hi ha el factor de la il·lusió, no? de tindre aquest projecte que s'està preparant des de tota la Junta i tota la penya des de principis del setembre. No? Llavors hi ha moltes ganes de que arribi, de que tot vagi molt bé i que tinguem un bon clima, o sigui, que totes les circumstàncies que envolten la plec i que hi hagi un sentiment i una felicitat majoritària, no?
Doncs aquest que parlava és el president de la penya, el Joan Rovira. També ell estava, com us dèiem abans, el secretari de la penya, l'Antoni Broquets, i ens explicava les nombroses activitats que hi trobarem a Torredembarra.
Trobareu de tot. Trobareu una acollida genial. Trobareu allí totes les entitats culturals de Torredembarra, tot el seguici. S'ha embolcat totalment amb aquesta plec. Siguin d'una altra banda, de l'altre equip o d'on sigui, però tots s'han volcat i esperem que sigui un èxit. Jo sempre penso fallarem per alguna cosa, segur que sí, i si és així que ens disculpin perquè hem posat tota la nostra el nostre cor, la nostra il·lusió i el nostre esforç. I amb això sol ja tindria que sortir, però sempre hi ha possibilitats. Jo sóc molt optimista que aquest aplec s'ha de recordar durant molts anys.
Encara és d'hora per parlar de xifres, però creuen que anirà molta gent, més inclús que de l'any passat, que moltes penyes es van traslladar a Puigcerdà. I ens explica per què Torredembarra és un bon lloc per poder fer aquest aplec.
Sí, a veure, portem un any fent molta difusió, Puigcerdà es va fer els últims 3 mesos, no? I va ser molt bonic, però nosaltres el portar tot un any fent difusió treballant, i després hi ha altres factors que ajuden molt, no? La proximitat amb Barcelona, les bones connexions, tant per carretera com per via, per tren, no? I després el que és el clima, la gastronomia autòctona tan coneguda com és la Torredembarra, la Costa Daurada, doncs tot això, i el clima, i sobretot el temps que fa Torredembarra, que tot i que pinta no gaire bé l'assumpte, ja farem alguna cosa per canviar-ho.
Què més?
I ja, per acabar, una anècdota que ens han explicat de Torredembarra.
A fer menció d'una cosa important, que potser molta gent no coneix. Els que han llegit la revista ho diu. Els colors de la Unió Deportiva de Torredembarra són blanc i blaus. I per què? Bueno, pues un senyor Huguet, l'any 23, crec recordar, o 25, va... no tenien samarretes per fer l'equip de Torredembarra en aquella època, i va acudir, ell és perico, va acudir a l'Espanyol, es va demanar, i l'Espanyol va donar uns equipatges. I aquests equipatges, i aquests colors, es mantenen a Torredembarra fins ara tot, malgrat que hem volgut també canviar-los, però no ha pogut ser, ho han defensat amb molta força. A Torredembarra teniu una cita aquest diumenge, us esperem.
Molt bé, doncs jo crec que hem d'acudir tots en aquesta cita. Va,
sí,
i vaig,
tu també? Ja t'has decidit, després d'escoltar i de tot el que t'espera. Bueno, això sí, clar, esperem que el temps ens acompanyi.
Això sí.
Perquè jo, serà home, fantàstic.
Home, ara no sé si farà, no ho he mirat avui, però...
La previsió actual és sol.
Sol, home, doncs ja està.
Bueno, segons la previsió d'iPhone falla molt.
L'iPhone de Miguelet. No, però sí que és veritat, home, que si com a mínim ja tenim unes bones expectatives de sol i és un lloc molt maco, Torredembarra,
sí.
Jo el conec molt.
I a part faran una ruta, eh? Ruta, probablement passaran per llocs on tu no hi has estat, tampoc.
És
per
possible.
Molt que ho coneguis.
És possible, però home, és una de les platges més xules del litoral català i, a més, us asseguro que
si
menja molt bé, doncs, bueno, i a banda, doncs, només per fer-hi doncs, costat a la gent de la pleca val la pena anar-hi. I, a més, el nostre home de moda, Sergi González, també hi anirà. I anirà, i llavors, doncs, escolta...
Dando mensajes a la gente. Hola, soy
mensajes,
Sergio.
Anar, hola, soy Sergio, tengo una carta per a ti, i tot això que li he explicat a la gent, doncs, pot anar un per un als 600 i pico...
Esa és la idea, de hecho, me parece.
No, clar que sí, que està bé que la gent vegi els seus ídols. I, a més, abans d'anar a Torredembarra, això sí, poden anar a Caixmobil, perquè a Caixmobil tenen la campanya dels Renove, dels matalassos. Ja sabeu que tenen un 20% de descompte a qualsevol matalàs, fins i tot els que estiguin de promoció, però és que, a banda, teniu encara un tant percent addicional si dieu que heu escoltat aquest anunci a Pericos Online, aquí a Radio Estel. Doncs ja sabeu, caixmobil.com o bé un telèfon que és el 902-158-700. Ja sabeu, mira, per exemple, tens un matalàs de viscoelàstic amb teixit aloe, doncs per 120 euros.
Per un preu immillorable,
Què més vols?
Que aquí se li apliquen tots els descomptes, no?
A sobre, exacte,
del 120
euros
antic...
tens el 20% de descompte i a sobre... doncs un 10% addicional, un tant per cent, m'he dit, no un 10%, un tant per cent addicional, perquè això va depèn del model que tens, doncs gairebé pots arribar gairebé al 30. Gairebé al 30. No, sí, és que al final acaben pagant-te diners perquè t'emportis el matalàs. Molt bé, perfecte. Escolteu, doncs estem acabant. Encara en queda un quartet d'hora, ben bo. Avui, doncs, volíem parlar una miqueta, no ho hem fet a la secció de Poble Perico, que és a l'opiniòmetre, de la notícia que va aparèixer doncs, ahir, per bé que va haver-hi el desmentit del club, que després s'han aportat doncs, més dades al respecte, de la famosa compravenda dels xinesos, que al final doncs, només ha quedat una mica en agua de borrajas, però s'ha demostrat que sí que hi havia un cert interès, que van haver-hi contactes, per bé que sí que és cert que tenia aquí raó el club, de que doncs, no s'havia produït tot com s'havia dit a la primera notícia. La segona ja matitza més. No hi va participar Joan Collet a les reunions prèvies, però sí que va haver-hi doncs, contactes per mitjà de Sito Kanga i d'altres que van parlar amb aquests xinesos que sí que havien mostrat l'interès per com diguéssim, per demanar preu per l'Espanyol. Jo, més que això, més que parlar de la notícia, m'agradaria que em diguéssiu la vostra opinió sobre si creieu que hauria de produir-se una operació semblant. I de quina manera us agradaria que es produís si l'Espanyol la seva solució és una venda? Vaja.
Jo crec que l'Espanyol, i ara parlo totalment a títol personal i pel que he vist els últims anys, jo crec que l'Espanyol necessita, perquè li aniria bé en quant a regeneració interna, un canvi de màxim accionista, un canvi de propietari. D'aquí a dir que vull que vingui algú de fora a posar molts milions d'euros, amb això ja no hi estic tan d'acord. O sigui, jo crec que l'Espanyol necessita diferents maneres de fer de les que està fent ara, i això vindria donat per un nou propietari, però no necessàriament necessita algú que vingui aquí i posi 200 milions d'euros en fitxatges, perquè aquestes coses no deixen de ser pan para hoy y hambre para mañana.
Bueno, escolta, si posessin 200 euros en fitxatges,
sí, però
que després ens moríssim tots a veure, sí, havent vist, sí, això alguna vegada a la vida, tampoc després estaria tan malament.
Després,
mira, el Racing,
resulta que igual ve algú...
Racing, quan la gent parla del Racing, és que el Racing ni mai van efectuar la compra del tot, ni mai van posar molts diners, ni mai va ser,
sí,
res,
Francesc,
al final.
Però igual ve algú, posa 200 milions d'euros, deixa la deuda a la meitat i fitxa uns jugadors de l'hòstia, estàs 3 o 4 anys anant a Europa cada any i després aquest algú diu adéu. I allà et quedes tu amb els sous d'aquests jugadors, amb els deutes d'aquests jugadors...
Mira, et diré una cosa, Oriol. 200 milions d'euros, si els poséssim, ens quedaríem en la deuta a zero.
Era un exemple.
No, clar,
un
és que... Mira, jo et diré una cosa. Imagina't el següent, aquest panorama. Ve un grup inversor, dona 10 milions i escaig als actuals propietaris, o millor dit, a la majoria accionarial que governa, els relleva dels seus avals, és a dir, uns 36 milions d'euros, per molt que fica 26 serien 36 milions d'euros.
Que ja és,
Que ja són diners. Ja
que no vol dir pagar, vol dir que jo me'n faig càrrec.
Els assumeixo.
D'acord? Després posa 10 o 15 milionets per parar una miqueta el cop a Hisenda i amb els creadors més d'imperiosa urgència i necessitat, a més a curt termini, i a més fa aportacions de 10 milions anuals, com per exemple fa el propietari del Villarreal a nivell d'inversió.
Això és una altra cosa, això potser t'ho
compraria.
Però això no és...
I això no seria un moviment...
Però això no és el Chelsea ni...
Espera,
és...
però és que això no és... Però bueno, és que potser no et converties en un Chelsea, però jo et dic que et converties en un Villarreal, o et converties en un Sevilla, o et converties en un equip dels que estarien lluitant per competició europea cada any.
Però el problema és, ¿estos chinos realmente van a querer esto? ¿O estos chinos lo que buscan es...
És igual, oblidem-nos dels xinos. Si no són aquests xinos...
Genèricament.
Clar, home.
Genèricament sí, si és un tío que realmente quiere apostar por el
però
club,
algú que vingui,
que li apetece,
faci,
que el club,
mira, jo el que vull
sí,
és que vingui,
però si és un
vingui,
juego...
Vingui qui vingui, o els que estan ara, que facin les coses bé.
Sí, això sí.
O sigui, tenir molts milions i tirar-los tots a la brossa tampoc serveix de
però
res.
Si l'únic problema que digo de esto es que si el grupo inversor que quiera venir es un tipo que le sobra la pasta, que le da igual, que como que quiere comprar el puerto de Barcelona y de mientras para de, mientras negocia por el puerto de Barcelona se pone a jugar con el Español, puede salir muy mal. Si realmente es un tipo que le interesa el Español, o no el Español en sí, pero que sí le interesa tener un club que vaya a crecer, que realmente se comprometa, que la pasta que deje pueda tener...
Un moment, escolta, sí. Papà Noel no existeix. Aquí potser ve un senyor, com volien venir als Pozzo,
però que tenga barba,
diners.
O guanyar diners.
Per què no? Escolti, jo vull guanyar diners amb l'Espanyol, no passa res, però a canvi de guanyar diners,
sí, sí,
a vostès els faré, doncs, gaudir. Els faré créixer socialment, per què no?
Jo prefereixo que vingui algú preparat per fer una bona gestió que no amb la butxaca plena de milions.
Jo personalment crec que el que ens aniria bé és que arrel de qualsevol operació que pogués haver-hi, total o parcial, acabéssim una miqueta amb l'influx del danisme. Del que se'n diu el danisme. I entenc per danisme la propietat accionarial de gairebé tot l'entorn de l'Espanyol, perquè això crec que és un model esgotat. A partir d'aquí... L'operació pot ser més gran, més petita, pot ser parcial, com deies tu, amb tipus Pozzo. Jo no crec que pugui arribar a passar el que vingui un gran jeque aquí i ens compri, perquè jo crec que, a més, jo crec que amb l'entorn en què estem aquí a Catalunya, amb el Barça i companyia, jo crec que una projecció és difícil.
No crec.
És complicat.
No, no seria tan difícil.
Jo ho veig una mica
no seria
complicat.
Tan difícil si hi hagués realment un referent guanyador. I si, ja. Et dic una cosa, si tu poguessis crear, exponenciar la rivalitat, és que ser rival del Barça,
correcte,
pot
sí,
ser un valor.
Sí, també, també. No, no, no dic que no, però per arribar a ser un rival del Barça has de capitalitzar molt un equip i l'has de treure del menys algo en què estem ara. No partim de zero.
Totalment,
eh?
Jo dic una cosa. Vosaltres penseu que, per exemple, si fóssim un Sevilla amb una massa social d'un estadi que tenim que el poguéssim omplir o omplir-lo en tres quarts de partit, es poguessin realment aprofitar la pressió ambiental i tenir jugadors amb possibilitats inclús de vendre altres jugadors, de vendre altres equips i de treure'ls, de que fossin realment un actiu, com és, per exemple, Rakitic, com és, per exemple, Vaca, com tinguessin aquest perfil, això no seria un veritable rival? Per, no, quan parlem de rival, no diem de posar-nos al mateix nivell, que ja hi ha un, però sí de posar-nos com a quart, cinquè en discòrdia. Vosaltres creieu que això a Barcelona no arrossegaria una massa? Per exemple, sense tenir tot això, hem arribat a fer 36.000 socis amics. O sigui, aquí si realment hi hagués un espectacle i un equip que realment pogués estar tipus, no Atlètic de Madrid d'aquesta temporada, sinó Atlètic de Madrid de fa 3 anys, vosaltres creieu que aquí realment no es podria fer un equip competitiu que podria tosser-li de tant en quant?
De ser de la classe mitja o mitja,
mitja alta, sí, de la taula.
Ben fet, sí, si les coses no fessin bé, sí.
Sí, el que passa és que a veure, aquest equip ja el vam tenir en èpoques com de Valverde, com de Lotina, i aquest equip el vam deixar escapar, el vam descapitalitzar.
Aquest equip no el podíem pagar.
Efectivament.
Així de clar.
Clar, però és que estem parlant d'una situació idíl·lica,
però, a veure, no el
que estem imaginant, sí, amb la qual tampoc estem anant a una situació de màxims, amb la qual tinguéssim que necessitar doncs, la inversió que ha tingut el Chelsea per anar a guanyar una Champions, però sí, per exemple, inversions, ni la del City, però, per exemple, inversions que doncs, a la Lliga Espanyola sí que les donen propietaris particulars. Torno a parlar de la família Roig, per exemple. No? Per què no? Per què no es podria donar un creixement sostingut que llavors sí que podries aprofitar la infraestructura de la ciutat? Si l'Espanyol realment fos un equip en capacitat d'anar a Europa, vosaltres penseu que el camp no podria estar ple?
Segur que hi hauria més gent. No,
sí, sí, no, segur. No, i especialment si estaria més ple, si la gent veiés una perspectiva de futur, perquè
un
projecte de club, perquè el soci de l'Espanyol està preparat perquè un any li vagi malament, està fins i tot dos, el que no està preparat o no vol acceptar, i trobo que fa bé de no acceptar, és veure que aquest any hem estat malament i l'any que ve no podem estar millor, perquè no podem estar millor, i l'altre segurament tampoc, i aquesta perspectiva és el que mata.
És el que mata.
És el que mata. Realment, i a veure, vam tenir bons equips amb Lotina i amb Valverde, i després no el podíem pagar, d'acord.
És que l'Espanyol...
Però també es va gestionar malament esportivament a l'equip.
Des que jo tinc ús de raó, l'Espanyol no ha fet 3 temporades seguides bones. 3 temporades. Ni 2. Perquè classificatòriament, 2 bones, diria que amb Camacho, i para de comptar.
Sí. No, perquè,
per exemple, en Lliga, l'any de Leverkusen, l'any següent és una lliga desastrosa, que salva l'Espanyol a l'últim partit.
Els 3 anys de Camacho, no?
Dos
la segona i els dos
de primera. Sí, però parlem de primera divisió.
Mira, Francesc, l'època més gloriosa de l'Espanyol a nivell de resultats és l'època de Santa Maria, va estar 6 anys i mig. I d'aquells 6 anys i mig només van haver-hi 2 anys seguits bons de veritat.
És que l'Espanyol, potser a la seva història, ha tingut 4 anys seguits bons. Com altres equips sí que han aprofitat una inèrcia de tenir un bon equip i han agafat i s'han consolidat.
Saps que en aquella època ens va sortir malament, diu, no, però és per això i per això, ho arreglem, vinga. Però la mala gestió esportiva que es va portar a partir de Valverde ha estat molt dolenta, perquè, entre altres coses, perquè no ens ha pogut mai vendre bé.
Amics, si noteu que el vostre cabell està perdent més força del que és normal, necessiteu un reforç per recuperar la vostra fortalesa capilar, encara hi sou a temps, descobriu UVR6 Definitive Hair i comproveu per què s'ha convertit en el producte líder del mercat per mantenir la salut capilar. Milers de persones no poden estar equivocades. Comproveu-lo a uver6definitive.com o a les parafarmàcies del Corte Inglés o a més de 15.000 farmàcies arreu de l'Estat. El vostre cabell us ho agrairà. El cabell dels Oriols, no, perquè tots dos estan
ja no hi som a temps.
A les últimes. Molt bé, sí que estàs a temps d'una altra cosa.
Què?
De que, si per exemple tens que anar doncs, a fer-te una ortodòncia, una estètica dental...
Sí, bé, tinc una càries ara.
Tens una càries, doncs posa't en mans de la doctora Fagundo, ja saps que són les millors mans de Barcelona a les modernes instal·lacions de l'emblemàtic edifici Planetarium de Barcelona, al carrer Escola Espies 103 de Barcelona, òbviament. Telèfon 93212-3969 o a la web clinicadentalplanetarium.com. I ara, doncs, anem acabant. Però jo m'ha agradat divagar amb vosaltres, perquè, clar, és gratuït, pensant què podria ser, com podria ser el nostre futur, però penseu que, sincerament...
S'ha de pagar
Hisenda. S'ha de pagar Hisenda, no? O sigui, no, absolutament, però com vull dir-te que el futur, com a futur, entens com a possibilitat de creixement, lamentablement, jo crec que només passa per aquí.
Jo crec que l'Espanyol... No, jo no estic d'acord. Jo crec que un espanyol ben gestionat té una opció de futur. Un futur potser a mig llarg termini. Et poso un exemple. Potser esportivament no podem créixer els propers anys i cada any hem de tenir un equip una mica pitjor, com és la tendència de tota la Lliga. Però el que sí que pots dir és, mira, aquest any l'objectiu serà salvar-nos i tindrem un equip semblant o pitjor que l'any passat, però, escolta'm, reduirem 15 milions al deute. I l'any següent, 15 més. I l'any següent, 15 més. I això et dona una perspectiva de que tu a mitjà, llarg termini...
Però això, amic, si no fas inversions, ho sento, Oriol, però estàs jugant a la ruleta russa perquè llavors cada any tens possibilitat de descens. És així, i si vas devaluant la plantilla i no vas creant actius nous...
Però si l'estem devaluant igualment,
escolta,
cada any.
Ah, però és el que estic dient. Si no crees actius nous, si devalues la plantilla, el més segur és que alguna vegada rellisquis i caiguis. I si caus i rellisques, l'Espanyol difícilment s'aixecarà. És el que ens temem, però no volem ser agorers, eh? Volem ser doncs positius i pensar que aquest camí que dius es pot encetar, per exemple, en Sergio González. Escoltem el moment estrella del dia, que acabem ja.
Estrella d'Am patrocina el moment estrella del dia.
Vinga, quin és el moment estrella del dia?
Doncs va per aquesta gran organització que està fent la penya blanquiblava de Torredembarra perquè estigui tot a punt diumenge per aquest 24è aplec de les penyes periques.
Doncs molt bé, si encara no sabeu què fer el cap de setmana el diumenge i voleu passar-vos per Torredembarra, serà tot una sèrie. Més, doncs fareu costat a una gent que s'ho ha currat molt,
molt
moltíssim, i que
treballant.
Hem d'ajudar-los, i també és un bon moment per fer això que estem fent aquí mateix, parlar de l'Espanyol, que ens encanta. Oriols! Sí. Ens ha agradat, la tertúlia. Doncs, Miguelito.
No, iba a decir que vosotros vais para allá con el Toyota, ¿no?
Con el Toyota Auris, molt bé, molt bé, molt ben dit. Miguelito, un beso grande, ja sabes por qué te lo digo. Ens tornarem a veure. I la resta, doncs, el dilluns us esperem aquí,
sí.
Com sempre. Ah, i aquesta nit a la tele, que tenim el president Ramon Martorell. Vinga.